Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope i gràcies per escoltar-nos. En aquesta cursa d'obstacles i de pilotada endavant que està sent aquesta segona etapa de la porta a la presidència del Barça, l'obstacle que ara toca saltar més a curt termini és la inscripció de Dani Olmo. El contracte amb Nike no ha estat suficient, el tema dels seients VIP no s'acaba de tancar de moment i ara el recurs d'última hora és anar a la justícia ordinària esperant que el mateix jutge que et va donar la cautelar per Gavi te la doni també per Olmo i salvem els mobles. Cap de les vies obertes fan pinta de ser massa sòlides per pensar que Olmo serà inscrit abans del 31 de desembre, però el ridícul, si Olmo, per exemple, no pogués jugar a la Supercopa, seria tan gran que ens fa pensar que una vegada més el malabarista a la porta se'n sortirà. Atenció, que avui tenim superdimecres de futbol, amb tres grans cites. Primer, a les 6 de la tarda, a Doha, la final de la Intercontinental entre el Real Madrid i el Pachuca mexicà. Mbappé pinta titular i Vinícius estarà content després de guanyar el The Best. Aquesta vegada el sistema de votació i tot plegat està perfecte, no hi ha cap queixa. Tenim també gran partit de Champions femenina a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, Barça-Manchester City. Els dos equips estan ja classificats pels quarts de final. Avui es juguen la primera plaça. El Barça ha de guanyar per dos gols per recuperar el gol average i ser primeres de grup. S'esperen entre 25 i 30 mil persones a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Aitana Bonmatí, la col·leccionista de títols, va guanyar ahir el The Best. I després a Cornellà al Prat, a partir de 2:15, Espanyol-València. Duel de zona baixa, per tant, drama. El València cué amb només 10 punts, l'Espanyol tercer per la cua amb 14. Si guanya l'Espanyol, passaria a l'Alavés i al Getafe a la taula, partit per tant vital. Recordo que Pol Lozano es baixa per sanció. També avui es juga el Villarreal-Rayo a la mateixa hora. Tot ho podreu seguir al Tiempo de Juego de la COPE. En bàsquet, balsàmica victòria del Barça al Palau davant del Fenerbahçe de Jessica Vicius per 90-63, partidars del Barça ahir per, esperem, aparcar la crisi i aixecar el vol. També meritòria victòria del Madrid a la pista del líder París, 85-96. Avui juga el Joventut a l'Eurocup, rep el Trefel Sopot a Badalona i atenció al Manresa, que va remuntar el bàsquet a Beràs davant del Dertona. Havia de guanyar de 17, va guanyar de 18, 100-82, passa el Manresa com a primer de grup a la Champions. Avui comentarem la jugada amb el Ferran Correas i el Jacinto Vicente i l'Abogado. I les preguntes del dia Esports Cope que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, us preguntem si confieu que el Barça inscriurà Dani Olmo. Creieu que sí, ara al desembre, al 52%, la majoria, que ho farà més endavant al 14 i que no ho farà al 34%. En clau espanyol, guanya o no guanya avui davant del València. Creieu que guanya el 72%, que no guanya el 28%. I en clau Girona, us preguntem si és moment de canviar de porter. Creieu que sí el 43%, que no el 57%. Marc Pairés al control de so, Edu Badia a la producció, us parla Joan Batllori, passant 9 minuts de les 3 de la tarda. Això està en marxa, la pilota és Superdimecres, ja roda Esports Cope.
¿De verdad tu hermana perdió tu chaqueta en Nochevieja? ¿En 2025 volverás al gym, viajarás más y usarás combustible renovable? Descubre La Bala Mágica, un podcast de ficción con toques de humor de Summer Story y Repsol que te hará replantearte algunas verdades. La Bala Mágica. La verdad puede cambiarlo todo. Disponible en las principales plataformas de audio.
Hay que esperar cada estación para hacer un buen jamón.
Cuatro estaciones de Navidul, curado durante más de 12 meses sin aditivos.
Oh, yeah! Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vinga, comencem l'Esports Cope d'avui dimecres, superdimecres, amb tres grans cites futbolístiques. La primera la tenim a les 6 de la tarda, és la final de la Intercontinental que enfronta el Real Madrid i el Pachuca mexicà. Estem a Doha, estem a Qatar amb el Miguel Ángel Díaz. Miguel Ángel, buenas tardes.
Hola, Joan, buenas tardes.
Ya desde los aledaños del escenario de la final, ¿no, Miguel Ángel? ¿Nos hablas?
Sí, aquí estamos ya, llegando al Lusail Stadium. Hoy justamente se cumplen 2 años de la final del Mundial de Qatar, aquella entre Argentina, que acabó evidentemente levantando la copa, lo hizo Leo Messi, y la Francia de Mbappé, que marcó los 3 penaltis que ejecutó durante la final, pero luego en la última tanda, pues al final Argentina se acabó llegando el gato al agua. Bueno, supongo que ayer nostalgia de muchos futbolistas, ¿no? Porque aquí también cayeron eliminados los brasileños, O sea que tampoco le trae muy buenos recuerdos a Vinicius. Aquí también cayó eliminado Uruguay, así que Valverde no le gustaba mucho tampoco este campo, al igual que Modric, porque también cayeron aquí los croatas. Así que veremos a ver si sigue la mala racha esta noche o si al final el equipo acaba venciendo a Pachuca y acaba levantando la cuarta Copa Intercontinental en su historia.
Hombre, muy mal se tendría que dar, Miguel Ángel, porque el Madrid frente a Pachuca, no hace falta ni decirlo, es favoritísimo, Miguel Ángel.
Está claro que es favoritísimo. Fíjate que, por ejemplo, en la liga local, en la liga mexicana, Pachuca es 16º de 18 equipos, pero bueno, ahí están. Han eliminado a Botafogo en cuartos, al Al Ahly egipcio en semifinales, y quieren plantarle cara al Real Madrid. Veremos a ver si lo consiguen, pero como dices, el Madrid es favoritísimo. Y bueno, pues después de esta temporada que tiene luces y sombras, sería rematar un 2024 mágico en el que el equipo conseguiría su quinto título de los 6 que ha disputado. Solo se habría escapado la Copa del Rey. Sería la cuarta intercontinental, ningún equipo tiene tantas, y luego, pues en el caso particular de Carlo Ancelotti, sumar su 15º título y convertirse en el entrenador con más entorchados, superando a Miguel Muñoz, que consiguió 14.
Hoy Mbappé titular, ¿no?
Sí, yo creo que sí, salvo sorpresa, sí. Ayer tenía buenas sensaciones, lo dijo Ancelotti antes del entrenamiento, lo completó, levantó el pulgar, solo 8 días después de caer lesionado en Bérgamo, así que ha sido poca cosa. Lo que ocurre es que, bueno, el césped tampoco presentaba ayer su mejor aspecto, estaba con arena, algo blando. Vamos a ver si el riego de hoy le mejora, pero parece que Mbappé quiere estar en una cita especial y en el que sería su segundo título desde que llegó al Real Madrid.
Oye, la última, ¿el ambiente cómo va a ser en el estadio? Que estas finales que se juegan tan lejos, el ambiente suele ser un poco extraño, un poco frío.
Bueno, el estadio es grande, como sabes, caben 89.000 espectadores. Ayer, después de la reunión de la FIFA, nos decían que en torno a 66.000 van a estar en las gradas, y es difícil establecer un poco cuántos van a ser madridistas, ¿no? Pero bueno, ayer, por ejemplo, te puedo decir que solo había un periodista mexicano en la sala de prensa. Pachuca no es, aunque tiene mucha historia, uno de los clubes más seguidos en su país, y la verdad es que no nos hemos topado con mucho aficionado autóctono. Es cierto que los árabes, pues muchos te los encuentras con camisetas del Real Madrid, y que, como sucede en la Supercopa, yo creo que van a ser mayoría, pero ya te digo que representación hispana madrileña poca.
Vale, pues después os escuchamos a ver qué pasa. Miguel Ángel, un abrazo muy fuerte.
Chao, Joan, hasta luego.
Sports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Anem ara amb l'actualitat del Barça, que encara arrosseguem, o us podem donar avui més detalls d'alguns dels temes que es van tractar ahir, dels que es van parlar en aquest dinar de Nadal entre la directiva del Barça i la premsa. Tenim l'Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda.
Què tal, Joan? Molt bona tarda.
Començant pel tema de Dani Olmo, que és segurament ara la patata més calenta que té Joan Laporta per solventar, i la via que s'ha obert per intentar arreglar el tema, ni que sigui de forma momentània, és la via judicial.
El Barça sempre al límit, Joan? Sempre a punt de que toqui la bocina. I ahir va ser la notícia que ens va sorprendre a tots, que ens va deixar la porta en el seu discurs del dinar de Nadal amb la premsa, anunciant que el Barça ja ha recorregut a la via judicial per inscriure a Dani Olmo. El Barça primer es posa en contacte amb la Lliga i li demana, via administrativa, si pot inscriure a Dani Olmo i a Pau Víctor en la part de la fitxa que encara queda pendent de Ter Stegen, baixa de llarga durada, però la patronal, en aquest cas Tebas, li diu que no, perquè ja han utilitzat una part per inscriure a Chesney i han cobert aquesta baixa de llarga durada amb un futbolista, en aquest cas amb un altre porter. Aleshores, el Barça activa la via judicial i va als tribunals i presenta una denúncia a la Lliga en demanda mercantil per abús de poder, apel·lant al dret del futbolista, en aquest cas de Dani Olmo, a seguir treballant, a seguir jugant a futbol. La vista serà dilluns que ve, dia 23. Estan citats a Barça i Lliga, les dues parts, i esperen resposta 4 dies després, és a dir, el dia 27. El Barça confia en que tindrà la cautelar i en que guanyarà temps, com ja van fer amb Gavi ara fa un temps. I et diuen que és ara mateix la via judicial és l'única solució, perquè continuen sense tenir fair play. De fet, l'objectiu d'operar amb normalitat d'aquesta regla 1-1 fins a l'estiu no hi compten, segons els càlculs que feia ahir el club i que, a més, ens comentava Joan Laporta, falten encara 60 milions per tornar a operar amb normalitat. Amb Nike no és suficient. De fet, la Lliga d'entrada els va dir que estaria finiquitat amb aquest nou contracte, però ara diuen que simplement és una renovació, una ampliació de l'acord que ja tenien i no els hi serveix. El Barça, paral·lelament, també negocia la venda de llotges VIP del nou Camp Nou per valor d'uns 200 milions d'euros, però l'operació encara no està tancada i, per tant, han recorregut a la via judicial per poder inscriure Dani Olmo, si no quedaria lliure. I, a més, el Barça hauria de fer front a la fitxa. Des del club creuen que s'hagués pogut arribar a un acord amb la Lliga, però assenyalen que hi ha tres equips que estaven molt pendents fiscalitzant aquest fair play del Barça, que són Atlético de Madrid, Athletic Club i Sevilla, i per això han recorregut en última instància aquesta via judicial per poder inscriure Dani Olmo i també a Pau Víctor abans del 31 de desembre.
D'aquí a uns minuts al debat, que avui tenim a l'abogado Jacinto Vicente, li preguntarem quantes possibilitats creu que hi ha que la justícia li dongui la cautelar al Barça o a Dani Olmo la setmana que ve. Seria fort. Si espera el partit de Copa no passa res, però si espera, per exemple, la Supercopa d'Espanya, per mi seria bastant ridícul, Helena?
Sí, perquè més és l'únic fitxatge que has fet. Ja va haver d'esperar per poder debutar, perquè també es va haver de fer una maniobra perquè pogués entrar, no?, inscrit finalment fins al 31 de desembre en lloc de Christensen. Es va comunicar la baixa de llarga duració del danès i ara seria molt fort que no poguessis disposar a Dani Olmo en la Supercopa d'Espanya, que és el primer títol que juga el Barça aquesta temporada i on encara no està clar si Hansi Flick podrà comptar amb Lamine Yamal, que arribaria molt just en el debut del Barça a l'Aràbia Saudí, que és el 8 de gener, recordem, contra l'Atlètic Club d'Ernesto Valverde.
També hem de parlar del tema de les renovacions, que el Barça dona per fetes i les renovacions de Gavi, de Pedri, i hi ha més optimisme amb el tema d'Araujo i de Jong, també.
Sí, ahir eren dos els noms propis que també vam voler saber en quina situació es trobaven per boca de Joan Laporta. I podríem dir que el president avisa els dos futbolistes, els dos i els que acaben contracte el 2026. Un és Pedri, ja deies tu que el Barça dona la seva renovació per tancada després d'haver-se reunit tres vegades amb el seu representant. L'altre és Christensen, amb qui no hi hauria d'haver problema perquè seguís. Però De Jong i Araujo són dues carpetes que estaven sent més complicades. Si no renoven abans de començar la temporada que ve, no jugaran, perquè el Barça no vol començar el proper curs amb futbolistes que només estiguin a un any d'acabar el seu contracte. Per part d'Araujo, és veritat que aquest estiu veien que la seva continuïtat perillava abans de lesionar-se a la Copa Amèrica, perquè tenia una oferta molt potent del Bayern de Múnich i els seus representants es deixaven estimar per clubs grans d'Europa, però ara Laporta és molt optimista amb el central uruguaià, que li ha dit personalment que es vol quedar, que vol renovar amb el Barça, i pel que sabem, Frenkie de Jong també vol seguir. El futbolista també es vol quedar a Barcelona, també és feliç al club, sent la confiança de Hansi Flick, tot i que ho ha passat molt malament per les lesions en l'anterior temporada. Ell creu que pot triomfar al Barça. Aquí el problema radica una mica més en la relació que hi ha entre Deco i el seu representant Ali Dursun, però creuen que la pressió del jugador pot fer que acabi també renovant, perquè, segons deia Laporta, que és una mica la visió que tenen des del club, no és que vulguin renovar a De Jong per després vendre'l, és que volen renovar De Jong perquè el consideren una peça important, imprescindible en aquest nou projecte Barça. I després està el cas Lamine Yamal, que, ratificant el que ja va expressar Mendes de forma contundent, donen per fet que l'estiu que ve, quan compleixi els 18 anys, renovarà automàticament fins al 2030.
Perfecte. Condis, gràcies.
Adéu, bona tarda.
Bona tarda. I encara un tercer tema, Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Que és el tema de la grada d'animació, que està absolutament enquistat, el tema, eh?
Sí, la grada d'animació no tornarà a Montjuïc fins que paguin els 21.000 euros que ha acumulat de sancions. Ahir a TV3, un dels seus portaveus, Albert Llarza, ja deia que no pagarien, o sigui que no tornaran a Montjuïc, donada la posició de la Junta. A més, el Barça espera una forta sanció de UEFA per les bengales que es van encendre a la zona visitant a Dortmund, un desplaçament amb més de 3.000 culers, més de 3.000 blaus, blaugrana és el cant del desplaçament del qual el club no ha publicat res a xarxes. No ha donat bola a aquest desplaçament. I de Montjuïc, l'altre dia vam veure el Barça-Leganés, una xaranga que ocupava la zona de la grada d'animació. Ara s'espera que tornin els penyistes. De fet, ja estan dient que fins demà a la nit tenen temps per apuntar-se als penyistes que vulguin anar a veure el Barça-Atlético Madrid d'aquest dissabte, un partides, a la zona de la grada d'animació. I del futur Camp Nou, ahir en aquest dinar, el que es traslladava des de part de la presidència és que es reformularà aquesta grada d'animació al futur estadi del Barça, o sigui que no recaurà el 100% de l'ambient de l'estadi en una grada d'animació, sinó que vol reformular el que serà la grada d'animació al president Laporta.
Per això, sobre el retorn al Camp Nou, cada vegada sembla més complicat que es pugui tornar aquesta temporada.
Sí,
Flick encara va... hi ha esperances, però està difícil.
Flick va dir en roda de premsa que al mes de març l'última posició oficial del club era meitat del mes de febrer, encara no s'ha col·locat la gespa i des de la directiva parlaven de primavera i alguns fins i tot diuen d'acabar la temporada, cosa que no va descartar l'Ajuntament de Barcelona la setmana passada, acaba la temporada a Montjuïc.
Víctor, gràcies.
Gràcies.
Fem una pausa i de seguida la segona gran cita futbolística del dia, el partit de Champions femenina entre el Barça i el City.
La hipoteca, el col·legio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro. Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Llega la gran liquidación final de año a Ocasión Plus. ¡Reventamos los precios! ¡Solo hasta el 28 de diciembre! Ocasión Plus, tu momento para cambiar de coche. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs la cita la tenim a 3:45 de la tarda, Barça-Manchester City a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Edu Badia, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
Està en joc la primera plaça de grup.
Sí, dia gran avui a Montjuïc, 3:45 de la tarda, Barça-Manchester City. L'equació és fàcil, tot el que no sigui guanyar per dos gols de diferència significaria acabar segon la fase de grups de la Champions i jugar als quarts de final amb rivals com el Lió o el Chelsea. Bones notícies aquest matí per Pere Romeu, que té a tota la plantilla disponible després de les altes d'Alexia Martina Wolves i Robo, que a la llista de 17 també hi és Graham Hansen, que ahir ja va fer una part de l'entrenament amb el grup, però fins a l'hora del partit no sabrem quin paper tindrà la jugadora noruega i Alexia, si bé el tècnic del Barça sortirà amb tot per sorprendre a un City que arriba en quadra a Barcelona. El conjunt anglès perd a tres peces claus, la jugadora franquícia Lauren Hem, a la capitana Alex Greenwood i a Shaw. La bona notícia és que el tècnic Gareth Taylor recupera a la defensa Naomi Leis, la que va marcar el partit d'anada. Partit gran a Montjuïc, Patrick Guijarro afronta el duel amb la lliçó apresa del partit d'anada a Manchester.
Somos un equipo diferente de cómo empezamos ahora, por lo tanto eso ya es un cambio y sí que nos hemos, como ha dicho Perán, nos hemos mirado muy bien el partido, lo hemos analizado bien y por supuesto habrán cambios de cara a mañana. Ojalá mañana acabemos en victoria, lo deseamos, es verdad que tenemos ese 50-50, pero ojalá consigamos la victoria como el primer partido. Yo creo que como equipo nos lo merecemos y la afición también.
La afición, esta querida la afición, importante para conseguir el objetivo de ser primeres de grup. S'espera 30.000 persones a Montjuïc, el ritme d'entrades va bastant bé, ens diuen. També s'espera la presència de Joan Laporta a la llotja de Montjuïc, escenari perfecte d'un partit de maires de final. Ahir, a l'última jornada de la fase de grups, remuntada del Chelsea contra el Real Madrid, la derrota per 1-2 deixa les de Toril com a segones de grup.
Per comentar la jugada, marxem fins a Anglaterra, fins a Londres. Tenim al telèfon la Maria Pérez, exfutbolista del Barça, juga des d'aquest estiu passat al London City, equip de la segona anglesa. Maria, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda, com esteu?
Bona tarda, Maria, molt bé. I tu, què tal? Com va la temporada? Que veig que esteu ben classificades terceres lluitant per l'ascens, eh?
Sí, totalment. Ahí estamos. I, bueno, poc a poc, però lluitarem el 2025, està clar.
Molt bé, l'objectiu és aquest, pujar de categoria, evidentment, Maria, que el London City és un equip de segona, però forma part d'un projecte ambiciós, eh?
Sí, totalment. A mi és el que més em va agradar, que és un projecte molt ambiciós, i bueno, tant de bo puguem pujar de categoria, és l'objectiu principal, sí.
Molt bé. Escolta, segur que el partit d'avui no te'l perds, no, Maria?
I tant que no, ja me'l veuré segur.
Perquè a més tu tens, evidentment, moltes conegudes al Barça i algunes també al Manchester City, Maria.
Sí, algunes de la selecció, sobretot, bueno, la Laia de la selecció, quasi tot així que era al Barça, doncs sí que que considero més amistat que coneguda, sí.
El partit de la primera volta, el Barça va perdre 2-0. A més, va ser un partit ben guanyat per les futbolistes del Manchester City. A veure què passa avui. Entenc que les jugadores del Barça sortiran amb ganes de revenja i de reivindicar-se, no?
Sí, bueno, això segur. I a més, jugant a casa a Montjuïc, amb tota l'afició, doncs estic segura que sortirà i donaran el 200% com a mínim.
Escolta, quin tipus de partit esperes veure, Maria?
Doncs un partit molt igualat. Al final, a mi l'anada em va sorprendre molt el Manchester City. Crec que van estar molt, 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 molt bé. I bueno, crec que el Barça, òbviament, té ganes de revenja i el que t'he dit, sortiran a tope, però crec que serà un partit molt maco per l'espectador.
Sí, no sé si en aquell partit de la primera volta el City va estar per sobre del seu nivell habitual i el Barça una mica per sota, o no?
Jo sempre he dit que per guanyar el Barça, el Barça principalment ha de tenir un mal dia i que el rival tingui un molt, 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 molt bon dia. Llavors, sí, potser va ser el dia que bueno, no van estar molt fines i que el City doncs, els sortia a tots, jugaven a casa i bueno, tot el que és un partit de Champions que tothom vol guanyar i més a una fase de grups.
Clar. Avui està en joc passar a quarts de final com a primeres de grup. Maria, el Barça ha de guanyar i ha de recuperar el gol a Veraix d'aquest 2-0 del partit de la primera volta. Creus que el Barça és capaç d'aconseguir-ho? Perquè no només necessita guanyar, sinó per un resultat contundent.
Sí, tant capaces són de tot. Crec que ho han demostrat. Al final pues, és l'actual millor equip del món i bueno, les caracteritza això, que tenen una ambició espectacular i segur que quan fotin el primer voldran anar per al segon i quan tinguin el segon doncs aniran per al tercer, com sempre.
Sí. Consideres que és molt important passar primeres de grup o segones? Això et garanteix, en teoria, en quarts de final un rival més dèbil si acabes primera i a més jugar el partit de tornar als quarts de final al teu camp.
Sí, bueno, a priori doncs sí, òbviament el primer de grup ha de tenir un cert avantatge, però bueno, la Champions crec que la coneix tothom. Tothom, òbviament, vol guanyar i a una eliminatòria doncs, pot passar de tot. Però bueno, sí que crec que aquesta primera posició doncs, guanyes alguna d'avantatge, però tampoc molta.
Sí. Escolta, hi ha un debat que sempre hi ha i que parlem amb companyes teves, que és el tema de la poca igualtat que hi ha a la Lliga espanyola i, per exemple, més igualtat que hi ha a la Lliga anglesa. I fins a quin punt això condiciona, per exemple, el Barça, que quan juga la Lliga a Espanya normalment guanya els partits amb molta facilitat. Si això després pot condicionar a l'hora de sortir a competir a Europa, perquè, per exemple, a Anglaterra la Lliga està molt més igualada. Està el Chelsea, està el City, està l'Arsenal, està el United. Això es nota després a l'hora de competir a Europa?
No et sabria dir. O sigui, sí que és veritat que a la Lliga anglesa doncs això, tens molts més equips que et poden competir de tu a tu, però és que crec que de la forma, ja ben entrenat el Barça, crec que de la forma que entrenen, de la forma que juguen els partits, que al final és anar pel màxim, és el que les fa úniques també. Vull dir, elles entrenen el 200% cada dia. Sí que és veritat doncs, que la Lliga crec que bueno, aquest any tampoc estan anant tan guanyant els partits de tant, però sí que és veritat, bueno, és un condicionant, però elles entrenen que no es podem imaginar, llavors doncs, a l'hora de competir a Champions això no es nota.
Dues Champions seguides porta el Barça. La fita és espectacular. Sempre tornar-la a guanyar costa moltíssim, però com tu deies, aquest equip és capaç de tot, no?
Home, i tant, i ja vendrem estar l'any passat guanyant absolutament tot i estic segura que aquest any doncs, aniran a per totes igualment i òbviament la Champions és el que més agrada, o sigui que estic segura que aniran a per totes.
Molt bé, Maria. Quan una deixa el Barça, pensa algun dia tornaré o no penso en això?
Bueno, tant de bo, jo sempre he dit que el Barça és el club de la meva vida. Al final, des de petita soc del Barça i bueno, de moment doncs, estic aquí, però bueno, tant de bo en un futur doncs, ens retrobem un altre cop.
Perfecte. Maria Pérez, futbolista del London City, gràcies per atendre'ns. Que vagi molt bé la temporada i a gaudir del partit d'avui.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. Són tres. Qatar, Montjuïc i Cornellà. Tres imatges molt diferents, directament relacionades amb el món del futbol. Qatar, l'estadi Lusail, on es van jugar els partits Argentina-Holanda dels quarts de final, un dels millors partits de futbol que jo recordo, amb arbitratge del Mateu Laoz, i on es va jugar també la final del Mundial Argentina-França. Avui, 6 de la tarda, Real Madrid-Pachuca, amb 16-18 graus de temperatura allà, a Qatar. Un partit molt inclinat del costat madridista. No estan previstes fortes emocions a un estadi neutral i 8 d'aficionats del Madrid o el Pachuca. 6 de la tarda, Telecinco, i naturalment a Tiempo de Juego. 3 quarts de 7 de la tarda, les noies del Barça contra el City. Entrades des de 19 a 56 euros. Uns 12 graus de temperatura a Montjuïc. El Barça vol ser primer del grup, per tant, ha de guanyar almenys per 2 gols de diferència. Es preveuen emocions. Es pot veure per Dazón i TV3. Connexions a Tiempo de Juego, naturalment. I a 2 quarts de 10 de la nit, Espanyol-València. Entrades des de 60 euros. Uns 10 graus de temperatura a l'estadi Cornellà al Prat. També es poden viure emocions fortes. Es pot seguir a Dazón, la Liga TV Bar i la plataforma Max. I naturalment a Tiempo de Español i a l'aplicació de Tiempo de Juego juntament amb el Villarreal Rayo Vallecano. La imatge d'avui, una bona tarda de futbol amb la ràdio i la tele. I si poguessis anar a un dels tres escenaris dels partits d'avui, on aniríeu? A Qatar? A Montjuïc? O a Cornellà?
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Nosaltres hem passat per Qatar, hem passat també per Montjuïc. D'aquí uns minuts estarem també amb el gran partit de Cornellà al Prat. Ara el que farem d'aquí un parell de minuts, després de la pausa, és el debat amb el Ferran Correas i l'abogado Jacinto Vicente.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para ya. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistic, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistic, salidas y llegadas diarias. Su transporte es seguro, rápido y de confianza. LibraLogistic.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
A veure, aquí hi ha tres coses que estan clares. El teu temps és or. La teva moto Honda mereix el millor taller. I, a més, quan tu el necessites. A Servihonda a Llull t'ho posen fàcil. No tanquen al migdia. Reserva cita al 93-646-06-00. Repeteixo, 93-646-06-00 o a barcelona.servihonda.es. Deixa la teva Honda quan més et convingui, també al migdia. Servihonda, al carrer Llull, 4749, al Poblenou.
Esta Navidad, aceitunas para toda la familia.
Las de anchoa, de boquerón, las de jamón, las de jalapeño, las negras, las de pimiento.
Un momento, un momento. Si no son la española, no hay aperitivo.
Es la española, una aceituna como ninguna.
La española, una Navidad como ninguna.
Vinga, doncs amb unes bones olivetes damunt la taula obrim el debat amb el Ferran Correas avui. Hola, Ferran, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda, ens acompanya també avui l'abogado Jacinto Vicente. Hola, abogado.
Muy buenas, Joan, ¿qué tal? ¿Has comido ya o no?
No, yo nunca como antes de las 4, 4 y media. O sea, tengo las olivitas, la española aquí, pero la comida viene más tarde. O sea que... Tú sí, ¿no?
No, yo no te cuento porque te doy envidia como el otro día y no...
No. Oye, vamos con un tema tuyo también, ¿eh? El tema de la inscripción de Olmo, ¿eh?
Bueno, otra vez, sí, esto se repite cíclicamente.
Sí. La pregunta que te tengo que hacer es, ¿cuántas posibilidades crees que hay que la justicia, en este caso, esté del lado del Barça y le den la cautelar y pueda seguir jugando a Dani Olmo? Lo sabremos la semana que viene, Jacinto.
Lo sabremos la semana que viene. No he podido ver, evidentemente, la demanda. Mm. Lo que pasa es que, bueno, hay un precedente que no sé si es exactamente aplicable o no, que es el tema de Gavi.
Sí.
Por lo visto es el mismo juez que resolvió el tema de Gavi.
Sí.
Con lo cual, posibilidades sí, posibilidades hay. Lo que pasa es que, bueno, digamos, tener que recurrir a este formato como una de las opciones de inscripción resulta un poquito, pues no sé cómo calificarlo, desesperado.
Sí, 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 Ferran, siempre al límite, ¿eh? Siempre al límite la porta amb aquests temes, ¿eh?
Sí, sí, sempre a l'últim dia i buscant, bueno, buscant el que sigui, no? De fet, es va inscriure a l'estiu per, bueno, per aquell contracte amb Aramark, acabi, se va escriure en el seu moment per anar a la justícia, ara sembla que passarà el mateix, i després hi ha jugadors que s'han inscrit per un aval del propi president amb alguns directius, com Koundé o Íñigo Martínez. A veure, la situació és complicada. Jo crec que el Barça ha fet moltes coses bé, econòmicament parlant, des de l'arribada a la porta, però hi ha una cosa que els està castigant des del principi, que és Perseverance. I allò va ser una operació que no ha sortit bé i els està castigant des d'aquell moment, i fins que això no s'arregli, doncs anirem així trampejant.
Sí. Vamos a ver qué pasa la semana que viene, Jacinto. Hombre, realmente si Dani Olmo llega a la Supercopa de España, que es ya un título, no es el más importante de la temporada ni mucho menos, pero es un título importante. Si Dani Olmo, que ha sido tu fichaje estrella este pasado verano, no puede jugar esta competición porque no está inscrito, es fuerte el tema.
No, pero es que ya no sería solo el hecho de la no inscripción en la Supercopa, sino que sería ya arriesgar a no inscripción en la época posterior. O sea, la realidad es que al final yo creo que se va a inscribir, sea por la vía de la justicia ordinaria, sea por algún ingreso que es difícil, o sea por avales. Yo creo que el resultado final es que se va a inscribir. Ahora bien, es verdad que tener que estar tan a última hora, tan a último minuto, pues no es lo más, digamos, adecuado.
Sí. Sí, és veritat, Ferran, que tots tenim aquesta sensació, no? Que veiem les vies que estan obertes, no les veiem ningú gaire sòlides per arribar a la conclusió de que al final el Barça inscriurà a Dani Olmo, però després penses, si fins ara ho han fet sempre, d'alguna manera, també penses, ho tornaran a fer.
Home, jo no m'imagino a Dani Olmo, són dos jugadors, Dani Olmo i Pau Víctor, però bé, parlem sobretot de Dani Olmo perquè és el fitxatge estrella de la temporada i un jugador cap dalt per Flick. Jo no m'imagino a Dani Olmo quedant-se sense jugar el que quedi de temporada o marxant del club, perquè en el seu contracte té una clàusula que l'allibera si no es pot inscriure.
Sí.
Que ell no vol utilitzar, ell no la vol fer servir.
Ah, clar.
Però clar, jo no m'imagino a Dani Olmo sense jugar, per tant, estic convençut que s'acabarà inscrivint d'alguna manera o d'altra. Mai semblava que el club és molt optimista amb la justícia, anant a la justícia, i si no, doncs bé, suposo que acceleraran algun dels acords que tenen per de llotges VIP o entrades VIP pel futur Camp Nou. Alguna cosa faran, i si no, al final l'últim recurs és l'aval.
Sí, sí. Molt bé, veurem què passa amb aquest tema. Després hi ha el tema del retorn al Camp Nou. Ferran, que tu vas estar també ahir al dinar de Nadal, de la directiva amb els mitjans de comunicació, vas estar als corrillos famosos que es fan allà amb el president i tal, vas veure com estan les obres del Camp Nou. Creus que el Barça tornarà a jugar al Camp Nou aquesta temporada?
Ho veig molt complicat. La veritat és que és molt complicat. A més, bueno, hi ha una data, que és el març. Teòricament, si el Barça, els dos partits que queden de la primera fase de la Champions, jo crec que guanyant un dels dos quedaria entre els vuit primers, per tant, ja passaria directament a vuitens. No jugaria fins al març. Per tant, allà hi haurà la data, perquè el club sí que ha deixat clar que el que no farà és jugar a dos estadis, jugar a la Lliga a un lloc i la Champions a un altre. Per tant, en aquell mes de març s'ha de decidir i comunicar a la UEFA on es juga la Champions. Si no es pot jugar el mes de març al Camp Nou, serà a Montjuïc, i llavors ja es quedaran a Montjuïc fins al setembre, que potser al final és la posició més intel·ligent, perquè jo crec que estarás uns mesos avançant molt més ràpid en les obres.
Sí, sí. Sí, sí, Jacinto, no parece fácil que el Barça vuelva al Camp Nou esta temporada. No pinta que haya muchas posibilidades.
A ver, en este tema yo creo que igual que en el tema de la inscripción en Andy Olmo, sí que pues puedes estar ahí luchando. Ahí lo que hay es pues una serie de gestiones abiertas por una vía o por otra, pero no veo un engaño por parte del Barça para nada. A mí me enfada bastante más el tema de lo del Camp Nou, porque si a estas alturas tú tienes que saber si puedes volver en marzo o no. O sea, si tú estás diciendo si puedes en marzo, tienes que saber que sobre todo los temas de seguridad, porque el problema va a estar en la seguridad, tú tienes que realojar a 60.000 personas en unas condiciones de seguridad absoluta. Para eso tienes que obtener unas licencias, tienes que tener una serie una documentación, tienes que tener una serie de cosas que tú sabes a estas alturas si las tienes o no. Sí. Con lo cual, mantener la expectativa de decir marzo, porque desde la directiva evidentemente pueden decir, nosotros no hemos dicho nada, pero a mí la Porta se ha dicho que se iba a volver en noviembre, que se iba a jugar a partir del final del 2024, se ha hablado de marzo, evidentemente la fecha de marzo surge porque también hay comparecencias de Elena Ford, con lo cual, si todo esto no se cumple, ahí sí que ya no me parece una cuestión de mala suerte, estamos trabajando pero no ha salido esta operación, me parece que ahí sí que ya es un poco ocultar una realidad, y yo creo que eso ya es más grave para mí.
Muy bien. Ho deixem de moment aquí, senyors. Ferran, Jacinto, gràcies per estar esports cop, anem parlant, eh?
Molt bé, bona tarda.
No, vinga, un saludo.
Adéu, seguim.
Tiempo de juego, el número 1 de l'esport.
El Barça no es pot permetre més ensopegades a la Lliga i hauria de tornar a la dinàmica positiva. Ho expliquem aquí, amb els números 1 de la ràdio esportiva.
¿Alguien más como yo piensa que si el Barça mete un 1-mete 2?
Joder, Paco.
Yo tampoco firmo el empate. Ya,
Esa compulsión,
Paco. Que empiece por uno, Paco.
Tiempo de juego. Aquest dissabte, últim partit de l'any, a l'Estadi Olímpic Lluís Company. Barça Atlético de Madrid.
Manolo Oliveros, Rubén Martín, Elena Condis, Antonio Ruiz, Josep María Minguella, Maldini
y Mateu Laor.
Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama y el millor equip de la ràdio esportiva.
Atenció amb això. Sabeu que la Fórmula 1 aterrarà al centre de Barcelona del 15 al 22 de juny? El Fórmula 1 Fan Festival portarà la diversió del circuit a Plaça Catalunya, amb un fan village ple d'activitats per grans i petits. Concerts, esport, cultura, gastronomia... Reserva ara la teva entrada pel Fan Village a circuit.cat.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Altra de les grans cites futbolístiques del dia la tenim a 2:15 de la nit a l'estadi de Cornellà al Prat, Espanyol-València. Quique Iglesias, bona tarda.
Hola, Joan Ballori, bona tarda.
El València cué, l'Espanyol tercer per la cua, està tot dit. Drama,
sí.
Drama.
Ara, això sí, Manolo González està en un balneari comparat amb Baraja, eh?
Sí, clar.
En Baraja segurament es juga al lloc, Manolo González no. Manolo González no es juga al lloc. En cas de perdre, Déu no ho vulgui, Manolo s'asseuria a la banqueta diumenge al Gran Canària. 24 convocats, no hi és Salvi, tampoc jugaria Salvi, ni que no, abans jugaria jo Coix que Salvi, un Salvi que hauria de sortir el mes de gener, perquè després t'explicaré que l'Espanyol ha decidit fitxar a l'espera de que surti algú, fitxarà el mes de gener un davanter perquè ho necessita. L'Espanyol, a partir de 10:15, amb González Fuertes de l'arbitratge. Si l'Espanyol guanya, sortirà del descens.
Passa dos equips, no? Passa a la Betis i Getafe. Guanya,
sí, senyor.
No?
I s'equivalaria amb els partits jugats, perquè aquest és un partit ajornat pendent per culpa de la Dana. Manolo González, ahí en roda de premsa. És una final.
Para mí lo es, para mí son todos los partidos que quedan ya. No, yo me lo tomo así. Ya no miro ni en el de aquí 10 jornadas, ni el de 20. Miro ya lo que toca, porque cada partido es importante y cada partido lo tenemos una oportunidad nueva para sacar 3 puntos y que el equipo, pues mañana sabemos que ganando salimos de descenso y tenemos que salir a por ello. Tenemos que salir a por ello y ganar en casa y que el equipo, pues bueno, se pueda encontrar pues casi para irse fuera para irse de fiestas, en Navidad, pues fuera de descenso, que sería importante y a nivel, aunque no definitivo, pero a nivel de moral y motivacional sería bueno para nosotros también.
Amb Joan García a la porteria, Omar Cumbula, Cabrera, Oliver en defensa, Jofre Kral, Justin Romero al centre del camp, Adal Puado i el marroquí Kedira davant al València, Dimitrescu, Fulquier, Tàrrega, Mosquera, Vázquez, Pepelo Barrenechea, Diego López, Almeida, Rioja i Hugo Duro. És una X a la travessa de tota la vida. Veurem què passa avui i ahir vam estar
fent el paperina
a la Copa de Nadal de Can Pericú. Tu vas estar a Can Barça, jo vaig estar a Can Pericú. Sí, senyor. Amb un missatge de mà, un discurs sense errors, unió, tot serà dur i també serà dur a escoltar ara Garagarza, un Garagarza que diu, ens costarà però continuarem aconseguint la salvació.
Mañana tenemos un partido importante, el fin de semana, el domingo otro. Fue muy duro lo que vivimos el año pasado. Y este año, en esa dificultad, estando juntos, teniendo un mensaje de ánimo, teniendo un mensaje de aguantar esta situación que nos tocará vivir, lo lograremos. Será duro, muy duro, pero lo lograremos a base de ese esfuerzo, esa unión y sobre todo esa paciencia que vamos a necesitar, ¿no?
Estaria bé que també fitxessin algun jugador que serveixi d'alguna cosa. 9:30 de la nit, és impossible que el meu fill o el teu vagin avui al partit.
És molt tard, no?
Perquè arribes a casa passades quarts d'una de la matinada i encara que s'estigui acabant el trimestre, demà cal anar al col·le. Així que avui molta feina per fer davant dels que siguem, i ho explicarem al Tiempo de Juego.
Volem comentar la jugada amb un mite de l'espanyolisme, com és el Dani Solsona, exfutbolista del València també. Dani, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Avui és d'aquells dies que s'ha de guanyar, com es diu, por lo civil o por lo criminal,
Sí, sí, avui l'equip no pot fallar, no pot fallar. Està jugant contra un equip que també està molt malament a la Lliga, que té moltes dificultats esportivament i també a través del seu president, el Peter Lim, i ells intentaran treure punts, però l'Espanyol, després del partit Osasuna, doncs ha de sumar els 3 punts, no hi ha un altre.
El que passa que per guanyar, Dani, és molt important fer una cosa, que és fer gols, i està costant una mica.
Sí, és important fer gols i que no te'n facin.
Sí. Sí, sí.
No, però sí que és veritat que... home, avui és un partit molt important, però moltíssim. I em poden dir, no, és que queda molta lliga. Sí, sí, queda molta lliga, però el d'avui pot marcar una mica el que pot passar a la segona volta. Per què? Perquè si tu avui no ets capaç de guanyar, que jo crec que avui guanyarem, sí, doncs et quedes amb 14 punts i quedarien 2 partits a Les Palmes i Leganés. Per tant, tu a la primera volta hauries d'acabar amb 19, 20, 18, entre 18 i 20 almenys, perquè a la segona volta no s'ha fet tan llarga.
Sí, Dani, però jo també estic convençut que guanyarà l'Espanyol, però escolta, tu saps que deixes el València mort, i tu veus tan mort el València, que és un gran, el que tu estimes tant?
Bueno, està molt malament, aquesta és la realitat, i a més té el partit també aplaçat contra el Real Madrid.
Sí.
Vull dir, clar, sí, ja sé que ells intentaran fer el màxim, evidentment que sí, però nosaltres també, i juguem a casa, i no ens podem permetre ja. Si tu a fora no guanyes punts, estàs obligats a fer-los a casa. I sí que el tram inicial de la Lliga vam jugar contra els equips que estaven de mitja classificació a la part alta, i ara, bueno, ara és els equips que són de la nostra Lliga. Però els partits de la nostra Lliga s'han de guanyar, i el València s'ha de guanyar, el Leganés s'hauria de guanyar, Les Palmes, que ha tret el cap una mica... Bueno, clar, si tu no ets capaç de guanyar aquests, la segona volta se'ns farà llarga.
Sí, sí. No, i a més és el que tu dius, que avui, clar, si guanyes, passes a 2 equips, i no és el mateix veure tant descens allà a baix de tot que mirar la classificació i dir, mira, tinc 4 per sota, tu.
Sí, sí, no, això està claríssim, mentalment i psicològicament, si ara sumes 3 punts, et col·loques amb 17, crec que estaríem al 14è o al 15è de la classificació, no és el mateix que mirar i dir, hòstia, ens hem quedat enfonsats aquí, sí, i estem entre els 3 de baix... I les sensacions i les perspectives que tens, no? De, si no ets capaç de guanyar amb el València i si no ets capaç de guanyar al camp del Getafe i això, doncs aquí guanyarem, no? Clar, clar. Això Dani, pot pensar molta gent.
Dani, juga Khedira a dalt, t'agrada?
Juga Khedira, o sigui, Cardona ja no sé qui jugarà, però és igual, jugui el que jugui, han de sortir a tope, però clar... A tope també sortiran ells. Ell serà el València. Entens? Bueno, que jugui Khedira. Sí, està entre Cardona i Khedira. Sembla que Beli ha desaparegut. Bé, és l'entrenador que fa les alineacions. Però que m'és igual. Hem de crear, hem de generar, hem d'arribar, hem d'apretar, i si tenim 3-4 possibilitats, aprofitar-ne alguna.
Molt bé. A guanyar, Dani, gràcies.
Gràcies.
Quique, molta sort, que vagi bé.
A tu també, xau.
Adeu. 10 minuts i les 4. Tancarem el bloc dedicat al futbol amb un apunt del Girona. Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
Perquè ja tenim dia i hora per la jornada de portes obertes d'aquest Nadal, no?
Sí, l'única, excepte que el Girona canvi, l'única que fan molts equips, el Barça ho confirmava fa poques dates, dilluns 30 de desembre, de 9 del matí a 3 de la tarda, obert a Montilivi, obert l'estadi a 2:15, 10:30, arrenca l'entrenament del Girona, activitats lúdiques, concursos, signatura d'autògrafs, allò de poder veure un entrenament sencer d'un equip de primera, i en aquest cas els aficionats, sobretot els nens que no tenen escola, que puguin anar dia 30 de desembre, de 9 a 3, de 9 del matí a 3 de la tarda. Demà ha de parlar Mitchell, divendres tenim partit davant el Valladolid, també a Montilivi.
Molt bé, no te'n moguis d'aquí, eh?
Aquí estic.
Fins aquí el futbol, de seguida bàsquet.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Esports. Estàs informat.
Miércoles, 5:30 de la tarde. El Real Madrid busca otro título para su colección.
Gran final de la Copa Intercontinental desde Qatar.
Venga, vamos, 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 vamos.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Vaya cambio, me encanta.
¡Qué chula!
Anda, esto por fin es una casa.
Venga quien venga esta Navidad, que tu casa sea la protagonista. En Leroy Merlin tienes hasta un 30% de descuento en un montón de productos para ponerle a punto hasta el 1 de enero. Consulta condiciones en tienda y web.
¿Y ahora quién viene?
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes cobertura de reposición.
¿Ya ves?
Sí, está muy bien, pero déjame que acabe. Reposición y duplicado.
¿Ya ves?
Sí, ya veo, pero...
¿Ya ves? No, que no encuentro las llaves de la moto.
Ah, vale, pues con el seguro de moto de Línea Directa podrás tener cobertura de reposición y duplicado de llaves en caso de que las pierdas, tengas el tipo de moto que tengas.
Ya ves.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Magníficas ideas para regalos a precios imbatibles solo en Teddy. Por ejemplo, un juego de 4 copas de champán, vino blanco o vino tinto solo por 5 euros. O distintos perfumes en un frasco de 15 mililitros solo por 1 euro. Aprovecha ahora y hazte con auténticos chollos. Teddy, un mundo de ideas.
Almudena, Manuel, Aida nos acompañaron en un viaje para descubrir la inmensa labor de la Iglesia. Hoy son parte de los 9 millones de personas que han marcado la casilla de la Iglesia en su declaración de la renta. 200.000 más que el año anterior. Gracias por formar parte de esta gran familia. Por tantos.
Es Navidad y tienes que saber que la magia está en ti. ¿La ves? La magia sí que está. Vuelve la planta 2.5 del Corte Inglés, el lugar donde tus sueños se hacen realidad. El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Set minuts i les 4. Ahir sí va haver màgia al Palau Blaugrana, va fer màgia al Barça, Albert, perquè va fer un gran partit davant del Fenerbahçe, va guanyar davant d'un bon rival, va jugar molt bé i podríem dir que és una victòria d'aquelles balsàmiques que feia falta, no?
Totalment. Després de 7 derrotes als últims 10 partits entre totes les competicions, després de 3 derrotes a Europa al Palau Blaugrana als últims partits a casa, ara intentarem trobar resposta, a veure si el vestidor del Barça ens ha explicat alguna cosa d'aquest canvi, sobretot del més immediat, que era Saragossa. Millor defensa de la temporada. Europa va deixar en 63 punts al Fenerbahçe, 90-63 el resultat final, aquest més 27. Excel·lent defensa del Barça. Panther, 25 punts. Anderson Parker també liderant l'equip en la anotació. I si tenien dubtes, que tu em preguntaves sobre Mirotić, Saras ovacionat abans, durant i després del partit. Una victòria molt important, a veure com es completa aquesta 16a jornada de l'Eurolliga, perquè el Barça suma el 9è triomf a Europa, es fica en el top 16, se situa a 2 triomfs del liderat, està tot molt apretat. També va guanyar el Real Madrid i ja el divendres espera la Virtus de Bologna a Itàlia. Ahir, després del partit, ens vam ficar amb el micròfon blau i blanc de la còpia al vestidor del Barça. Aquesta és la conversa que hem mantingut amb Darío Brizuela, la Mamba Basca. Estamos con Darío Brizuela. Darío, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, lo más importante, que se ha ganado, ¿no?, por esta crisis, porque es así, es una crisis de resultados, una muy buena victoria por el resultado y por cómo se ha conseguido, ¿no?
Bueno, si me permites, discrepo en el término de crisis, porque no me parecía una crisis, solo me parecía un mal momento o una dinámica mala, que tenía una solución más fácil de lo que parecía, y yo creo que hemos hecho un trabajo excelente durante prácticamente los 40 minutos. Se ha dado el resultado así y bueno, estamos contentos, pero sabemos que no se ha arreglado la temporada ni que ya estamos genial. Hay que seguir construyendo, hay un partido más el viernes muy complicado, así que hay que intentar jugar a ese mismo nivel.
Habéis dejado en 63 puntos a Fenerbahce. ¿Cómo se explica el cambio de lo más inmediato? Venimos de Zaragoza a este partido. ¿Cómo se le explica a la gente el cambio? No sé si es actitud, si es mentalidad, si es energía, si es un poco todo. ¿Cómo se le explica a la gente?
Bueno, no entiendo que es un cúmulo de cosas. Sí que es cierto que hemos estado con mucha más energía que en Zaragoza. No hemos tenido desconexiones muy largas. Sí que hemos tenido igual uno o dos minutos malos esporádicamente, pero yo creo que se ha solucionado rápido. Y luego también hemos defendido muy bien sus acciones. Ellos han fallado tiros abiertos que nos ha permitido correr y demás. Así que bueno, ha sido, yo creo que, un cúmulo de cosas.
¿Este es el camino? ¿La imagen del partido de hoy, lo que ha mostrado el equipo, es el camino a partir de ahora?
Desde luego, sí, sí, es el camino, y desde la defensa y desde la actividad y la agresividad y de la muerte, sí.
Si me permites una última, lo digo por el viernes y por hoy, el Palau recuerda a la gente que ha marcado, bueno, una época corta o larga, lo digo por Mirotić y también Saras Jasikevičius, ¿no?
Sí, a mí me gusta mucho que una afición sea así, que te recuerde a antiguos jugadores, entrenadores, a quien sea. Yo creo que es un gesto súper bonito que no tiene nada que ver con no animar a tu equipo. Yo creo que las dos cosas coexisten muy bien y bueno, me alegro por los Saras, porque tengo mucho respeto, pero bueno, estoy muy contento por esta victoria, y si se le ha amargado su vuelta, pues ya está, es lo que hay. Pero bueno, lo que te digo, muy feliz de que el Palau haya obtenido ese gesto con él, y muy feliz de que el Palau luego nos haya apoyado y nos haya ayudado tanto a ganar.
Perfecto, Darío, muchas gracias.
Nada, tío, un placer.
La veu del bastió del Barça oló a linimento, Ballori, que teníem allà.
Que bé. Quin privilegi podré entrar a un bastió després d'un partit a fer entrevistes. Escolta, gran victòria del Barça, sí, i remuntada brutal del Manresa a la Champions.
Sí, alguns no creien, i potser els tens a prop, Manresa 100, d'Artona d'Itàlia 82, calia guanyar de 17, remuntada completada per passar directament als vuitens de final de la Champions, que és la tercera competició en importància del bàsquet, i com a líder de grup, 50-35 al descans, 25 punts d'Ova Sohan, 16 de Sensuperi, que va estar molt bé també en la direcció d'equip. Està fent una gran temporada al conjunt de Diego Campo, que parlava així del que havia aconseguit, del què i el com l'equip.
Estoy orgulloso de la mentalidad que tiene el equipo y de lo que están construyendo los jugadores. Cómo ellos entrenan, cómo ellos, pues el sábado después de un partido así, se levantan el lunes, cómo entrenamos ayer y cómo competimos hoy cuando las cosas iban bien, sobre todo cuando las cosas van mal. Y orgulloso, y no lo digo por decir, del público que tenemos y la conexión que tienen con el equipo. Es una responsabilidad para nosotros, porque nosotros no solo jugamos para el Baxi Manresa, básicamente jugamos para ellos.
Ara toca esperar rivals en aquesta segona fase de la Champions, i avui el Joventut Trefelsopot de Polònia a l'Olímpic. Parlem de l'Eurocup, la segona competició europea en importància de la 12a jornada. Només 3 victòries pel Joventut, virtualment està fora, però de moment matemàticament té opcions, obligat a guanyar. Està 3 victòries del tall. El rival, que entrena Zantabak, un ex de la penya entre d'altres, ho ha perdut absolutament tot. Joventut Trefelsopot, 8:45 a l'Olímpic de Badalona.
Doncs a veure si guanya també la penya i així tanquem el cercle. Albert, gràcies, que vagi bé.
Fins demà, que vagi bé.
Hail superstar,
the best FIFA men's player of the year is Vinícius Junior.
Clar, i és que quan es vota el que s'ha de votar, surt el que ha de sortir.
Ara el sistema està perfecte, no? De votacions està correcte.
No, no està perfecte.
Ara ens agrada, no, el sistema de votacions.
No està perfecte, Ballori, perquè la votació d'entrenadors la va guanyar Rodri per 23 punts. I la de premsa la va guanyar Rodri per 5 punts. Gràcies a Déu, la votació de capitans la va guanyar Vinícius, que és com ha de ser.
El capità de Namíbia i de
Djibouti.
Clar, no?
Pot votar el de Filipines, el de Finlàndia, perquè no pot votar el capità, clar. Bueno, mira, t'explicaré una molt bona demà del Brighton, que ha demandat a un equip croat. Però com hem de rematar això, et recordaré que Elena Congós ha demanat al Comitè Paralímpic Internacional, després del seu tema, aquesta medalla que no va ser als Jocs Paralímpics. Simeone ha assajat amb Gallagher per Lino de cara al partit davant del Barça. El Sevilla ha tallat relacions amb el Betis i el Barça Atlètic ha fitxat a Ibrahim Diarra, 18 anys, extrem dretà malià.
Acabem actualitzant enquestes. En clau Barça, confieu que el Barça inscriurà Olmo? Sí, al desembre, el 48%. Més endavant, el 12, no, el 39. En clau Espanyol, guanya o no guanya? Creieu que guanya, 69%. En clau Girona, és el moment de canviar de porter? Creieu que no, el 59%. Avui, tiempo de juego, a partir de 6:15. Que vagi bé.